Un mar de rams, palmes i branques de llorer i d'olivera han omplert la plaça d'Octavià per commemorar el diumenge de rams a Sant Cugat. Milers de santcugatencs s'han aplegat a les portes del monestir esperant que el rector de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, Emili Marlès, les beneís. Després, amb el mossèn Àlex Serra i els escolanets, s'han apropat a tots els fidels per anar beneint totes les palmes. Una jornada festiva d'alegria on els santcugatencs també han anat entrant dins de l'església, on s'ha fet la popular missa del diumenge de Rams a la una del migdia. L'Audiència Nacional ordena el bloqueig de manera cautelar però imminent de Telegram a Espanya per una denúncia de Mediaset, 3 Media i Movistar Plus Mediaset, on acusen la xarxa de missatgeria d'utilitzar el seu contingut audiovisual que està protegit amb drets d'autor. Telegram no només l'utilitza en particulars per comunicar-se entre ells, també és una de les vies preferides d'institucions i entitats que el fan servir com a canal oficial per comunicar informacions importants. El bloqueig no està actiu i no se sap quan deixarà de funcionar la plataforma de missatgeria. El DCB Club Voleibol Sant Cugat ha perdut 0-3 davant el Cajasol i cau eliminat als quarts de final pel títol de Lliga. Les santcugatenques han estat superades en aquesta eliminatòria en perdre els dos partits jugats davant les andaluses. El maig també ha servit per tancar l'etapa de Rafa Ruiz a la banqueta després de 10 anys al capdavant del conjunt santcugatenc, de la capitana Camila Maldonado i de la jugadora Carlota Martínez. Les vermell-negres han competit durant el primer set, però en el segon i el tercer període s'han desinflat davant la superioritat andalusa. Les de Rafa Ruiz tanca la temporada amb unes semifinals històriques de la Copa de la Reina i la classificació pels quarts de final del títol de Lliga. I també en esports, el primer equip masculí del Sant Cugat Futbol Club ha perdut 0-1 amb l'Igualada en el partit corresponent a la jornada 23 del grup 2 de Primera Catalana. Els santcugatencs perden així una ratxa de 3 victòries consecutives i 4 partits sense conèixer la derrota. Un solitari gol de Guillem Micó a la primera part ha estat suficient perquè el conjunt visitant s'emportés els 3 punts en el maig disputat a la zona esportiva municipal Jaume Tubau. La pròxima jornada, d'aquí a 2 setmanes, els vermell-negres buscaran retrobar-se amb el camí de la victòria a Barcelona davant el Club Esportiu Júpiter. Més informació al següent butlletí horari com al portal web de cuat.cat o a través de les xarxes socials de Cuat Media a Facebook, Twitter i Instagram.
Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Media, 91.5 FM.
Connectats amb Carme Reverte.
Reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora, en què descobrirem un personatge d'un dels municipis del Connectats. Parlarem de ciència i també cultura. Ens hi acompanyeu?
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Reverter.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Una mica mica més gran i tal, m'agradava fer fotos. M'agradava fer fotos i tal, i sobretot m'agradava pues, el tema del periodisme, no?
Primer van ser les fotografies i després el periodisme?
No, va anar molt lligat. Va anar molt lligat. Sempre anava amb la càmera per si em trobava alguna cosa, oferir-ho a algun diari. Mira, m'he trobat aquest accident, o jo què sé, saps? I, bueno, una mica et vas anar introduint. És veritat que en aquell moment, a nivell laboral, hi havia molta més feina que ara, però, vamos, és incomparable. Amb la qual cosa, jo crec que hi havia com més possibilitats, no?, d'entrar a treballar i, sobretot, entrar a treballar amb un sou que poguessis viure. Que ara, realment, jo sé amics estan... I, hòstia, és que... S'ha anat molt a la baixa, no?
Perquè com afecta la professió la possibilitat de que qualsevol amb un mòbil faci unes fotografies increïbles.
Sí. Jo crec que la fotografia digital en general no ha sigut gens positiva. Ha sigut positiva amb la facilitat de treballar, però s'ha quedat molta gent pel camí. Molta, però molta. I jo a vegades ho penso, no? Si, a vegades trec la càmera en pel·lícula i vaig amb el fotòmetre i jo trobo a faltar aquest ofici, no l'ofici, diguéssim, el pur ofici de mirar la llum, de mesurar la llum, de calcular la llum, que realment és el nostre ofici. El problema és tant que els mitjans els importi un pito de qualitat i és igual, si la foto és gratis, pues... Aquí està el problema.
David, has guanyat diversos premis nacionals i internacionals de fotografia, com el World Press Photo, el Sony World Photography o l'Agustí Centelles. Mm. D'aquests que he comentat, quin és el que més il·lusió t'ha fet?
Mira, l'Agustí Centelles era un premi que donava cada any a l'Avui, al diari Avui. Això estem parlant de l'any 91, així, quan el van donar. I em va fer molta il·lusió que me'l donessin, perquè me'l van donar per un treball que vaig fer al Zurich, del Café Zurich, abans que el tiressin al terra i que em vissin l'estructura de tot. Que vaig estar un any anant al Zurich. I era un treball que jo tinc molt de carinyo, no? I el World Press Photo, home, em fa il·lusió perquè és la màxima... Guanyar un World Press Photo és com que et col·loquem en un altre lloc, no? Que és absurd, perquè al final ets el mateix abans i després. Però, clar, en un país on els premis i tot això pues, es valora, pues, és com si fotessin una ratlleta, no? Però... jo crec que em quedaria amb l'Agustí Centelles.
Hem de parlar de la teva darrera obra, Hores de Prat, on has captat amb la teva càmera escenes de la vida de la ciutat del Prat, del seu territori i també la seva gent al llarg d'un any i on la pandèmia doncs ha tingut un paper protagonista. Com va sorgir tot aquest projecte i també com ha estat tot el procés d'elaboració?
No, el projecte... Jo estava començant a fer una mica de documentació del poble, no?, del Prat, i curiosament em va trucar a l'Ajuntament que volien fer un canvi amb el llibre institucional perquè el que havia ja portava molts anys. Llavors em van dir que els hi presentessin m'interessava i si m'interessava que els hi presentés un projecte com veia jo el llibre, com volia jo el llibre, no? Llavors la veritat és que ens vam entendre molt ràpid, molt. Llavors va començar el llibre, però el Covid el va parar 2 anys. Diguéssim, el projecte el va parar 2 anys. Entre mig va haver-hi l'Hores Tristes de Prat, que va ser l'exo que vam fer, i es va... L'any passat el vam retomar a l'abril o així, i va ser tot l'any de... Bueno, pues, intentar cobrir-lo màxim, no?, perquè hi ha molta cosa aquí al Prat i realment necessitaries 3 anys per fer-lo... Però, bueno, també era una història molt que jo crec que tenia molta... Tenia que tindre molt de protagonisme a la gent, més que espais que surten, o instal·lacions, que també surten, però sobretot amb algo humà per al davant.
Quin és el secret per fer una bona fotografia? La llum, potser?
La llum, el moment...
La ciència?
Sí, la composició... és molt difícil fer una bona foto, molt, molt. De fet, jo me'n recordo que, per exemple, cada any, quan, i no ho faig jo, ho fa molta gent, quan treballava a La Vanguardia, de tot el que jo havia enviat, jo m'ho guardava en una carpeta. I al final d'any deia, vale, de tot això que he enviat, no sé quantes fotos serien, moltes, moltes. En quina foto, quina selecció diries, hòstia, això? Eren 4 o 5, eh? 4 o 5 imatges que deies, hòstia, això, al cap del temps, aguantarà, és una bona foto, tal. L'altre eren dolentes, no, però no tenien aquell punt de... Ah, ostres, aquesta sí, no? Per això li passa a molta gent, a tots els llibres de Magnum, per exemple, d'un fotògraf de Magnum, i el llibre aquell són 30 anys de, o 20 anys d'un projecte, o sigui, costa molt fer una bona foto.
Des de 2013 també treballes com a videògraf en diversos curs i documentals. Un exemple és el documental 103, fet juntament amb José Bautista, i dedicat a l'experiència viscuda pel veí del Prat, Fernando Domínguez, després d'ingressar per Covid a l'Hospital de Bellvitge. Ja ho imagino, no? Suposo que va ser una experiència dura i impactant, no, de fer?
Sí, perquè realment jo vaig entrar la primera vegada que entro a Bellvitge, ara no me'n recordo per dates, però era l'època dura del Covid, i jo el primer dia que entro allà i veig tot de cossos despullats, pronats, diguéssim, girats cap a baix, vaig veure tres morts. Jo vaig sortir aquell dia que vaig trucar amb un company fotògraf que a l'endemà entrava ell a Bellvitge, i li vaig dir, hòstia, tio, estic en un banc totalment en xoc, diguéssim, això és una carnisseria, tio. I bueno, la veritat és que quan vaig sortir vaig tirar molt clar, inclús vaig trucar amb el José i li vaig dir que, hòstia, hauríem de fer alguna cosa d'això, no sé el què, però jo ens vaig parlar amb l'hospital i els vaig proposar de poder fer alguna cosa, no? Van trigar en contestar, en donar el permís, i llavors, clar, el problema és que quan va trigar, clar, aquestes històries són les gafes, i entres, o quan jo vaig entrar, tota l'atenció que jo havia viscut aquell dia, uf, estava molt més baixa, no? Llavors, realment era una sensació d'estar hores allà per res, perquè no havia... I justament, a l'arribar a casa, vaig trucar amb el cap d'urgències i vaig donar les gràcies i vaig dir, tio, jo no vull molestar, i veig que no hi ha història, no sé on està la història, amb la qual no vull estar allà per estar. I ella em va dir, no, tranquil, si això se t'ocorreix alguna cosa, torna'm a trucar i parlem i tal, va. I llavors se'm va caure les mans la carta al Fernando, no? I la vaig trobar molt interessant, perquè sobretot en una època on tot eren xifres, diguéssim, telediari i tal, no? Hoy han muerto 2.000, hoy han muerto 1.000. Aquella carta permetia posar cares i posar noms a tant sanitaris com a una persona que, curiosament, jo no ho sabia, el Fernando va ser el primer que va sortir viu de la UCI. Amb la qual, clar, per l'equip mèdic et deia, no? Hòstia, que després d'aquests dies i dies, i un mort i un altre, i no hi ha ningú que sobrevisqui, el primer que ens va sobreviure per nosaltres va ser un suïdon, clar, perquè... Llavors jo crec que és un documental diferent al que es va fer, però ja amb el José també buscàvem això, no? Diguéssim, que fos, no et dic positiu, però bueno, es parla de poesia, es parla de, no? és de la relació que tenen entre ells, no? Entre el Fernando i la gent, els metges, i realment va ser una experiència molt, va ser dura, però ostres, va estar molt, molt bé.
A banda de la fotografia, quines altres aficions tens?
La música, toco la guitarra, vaig estudiar el taller de músics, vaig estudiar piano, però ara no me'n recordo el piano, toco una mica el baix, però vamos, l'instrument meu és la guitarra.
Bé, David, estem acabant ja aquesta conversa i estem ja escoltant a fons Riviera Paradise de Steve Ray Vaughan. Per què has triat aquest tema?
Pues, la veritat és que és un guitarrista de blues, de Texas, d'Austin, que va morir fa temps, i a mi em sembla el millor guitarrista, el meu déu, diguéssim. I curiosament aquest és un tema molt, molt tranquil, i és un tema que des del primer dia que el vaig escoltar m'agrada molt, i bueno, és un dels del millor 10 temes que m'emportaria en una illa deserta.
Doncs amb Riviera Paradise tanquem aquesta entrevista. David, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé el pregó.
Així us farem. Vinga, gràcies.
Quan els dos som un
Connectats amb Carme Reverte.
Aquesta hora de la tarda al Connectats saludem la Núria Salan, que és presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia, perquè avui amb ella parlarem i ens recordarà la figura de la danesa Inge Lehmann, una pionera en el món de la sismologia, que va fer uns descobriments molt interessants en aquest camp i que avui ens explicarà la Núria. Núria, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Ara que està tan de moda, malauradament, per aquestes desgràcies que hem pogut veure al nord d'Àfrica, concretament al Marroc, a la part sud de Marrakeix. Doncs, clar, hi ha molta gent que es fa preguntes, però avui les farem des d'un altre punt de vista, des del punt de vista d'una senyora que va ser pionera, que va fer alguns descobriments interessants al voltant de tot aquest món. Però parlem d'entrada i ens la presentes. Qui és aquesta senyora?
Doncs la Inge Lehmann va ser sismòloga. Ella era danesa i va tenir la sort, la immensa sort, que el seu pare la va portar a una escola progressista on la senyoreta Adler va educar els nens i a les nenes amb el convenciment de que tots havien d'aprendre el mateix. Vull dir, no feia matèries per nens i matèries per nenes, que era com molt habitual en aquell temps. De fet, anaven a escoles separades. Les nenes, escoles de nenes, on veien una sèrie de matèries, i els nens, escoles de nens, on veien una altra sèrie de matèries. Llavors, aquesta senyora, la senyoreta Adler, que ella que era tieta del Niels Bohr, que aquest ens sona pels àtoms, l'àtom de Bohr, que va ser un reconegut premi Nobel i tal, doncs aquesta senyoreta va educar els nens igual, i això amb ella li va donar doncs ales per dedicar-se a la sismologia. El seu pare ja tenien doncs algú proper als estudis de ciència, i ella doncs d'una manera casual li van donar una beca i van estudiar a Cambridge, i quan va tornar va fer unes oposicions i va començar a treballar a l'Institut Geodèsic. Doncs què va fer la Inge Lehmann? La Inge Lehmann va estudiar un fenomen que es coneix com la discontinuïtat, justament la discontinuïtat d'Inge Lehmann. Els estudis físics, ella va estudiar matemàtiques inicialment i després, més endavant, va estudiar física i va estudiar astronomia, però la seva primera formació era com a matemàtiques. Llavors, ella, quan va fer aquella prova per l'Institut Geodèsic, va estudiar les equacions que determinaven quina era la velocitat de propagació de les ones sísmiques. Les ones sísmiques propaguen a una velocitat que té una relació directa amb la densitat o la rigidesa del substrat, la roca, vaja, per on passen a través. Llavors, ella el que va trobar és que hi havia punts on aquesta velocitat canviava. I si canviava és perquè hi havia algun tipus de canvi en la naturalesa d'aquest subsol.
Una falla, podríem traduir-ho?
Una discontinuïtat. Cada cop el material era diferent. Mm. Llavors hi havia dos tipus d'ones sísmiques, les P i les S, i hi havia unes que només propagaven en sòlid. En líquid no. I llavors ella va dir, un moment, a veure si resulta que tenim diferents capes, i entre capes hi ha com una capa líquida, que té tot el sentit del món, perquè per la pressió i la temperatura ja podem tenir capes líquides a l'interior. I ella va proposar una teoria en la qual el nucli de la Terra era un nucli sòlid, però format per dues capes, un nucli interior i un nucli exterior, i que entre aquestes dues capes hi havia com una mena, no voldria dir la paraula lubricant, però sí que actuaria d'aquesta manera, una capa líquida, una capa fluida, que permetia que la capa interna, el nucli intern, girés, i això també justificava doncs les atraccions gravitatòries de la Terra, el fet que la Terra actuï com a un imant, per dir-ho així, no? Mm-hmm. I que tinguem una gravetat molt més alta que altres cossos estel·lars. I aquesta discontinuïtat s'anomena discontinuïtat de Lehmann, en honor a ella. Bueno, doncs no et creuràs que la principal oposició que va trobar aquesta dona per la comunitat del seu entorn, de científics i pseudocientífics, és que com tenia valor de contradir a Jules Verne, que havia escrit la seva famosa novel·la Viatge al centre de la Terra, en el qual hi ha una expedició que entra a l'interior de la Terra i descobreix tot un món meravellós i paradisíac, i que li deien, però t'has begut l'enteniment, noia, que no has llegit el que escriu aquest senyor que diu que la Terra es buida de dintre. Clar, se suma aquesta, aquest moment d'incredulitat a la societat amb el fet que ella era una noia, era una dona. I en algun moment ella va fer la reflexió, si això ho hagués dit una altra persona, un home, potser se l'haguessin escoltat més. Ella va insistir tossuda. Tan ben desenvolupats eren els seus treballs que Charles Richter, que aquest sí que ens sona, perquè va ser un sismòleg nord-americà, que va estudiar les zones sísmiques i va continuar, per dir-ho així, els estudis de la Ingo Lehmann, i va dissenyar aquesta famosa escala Richter que coneixem, per la qual es mesura la intensitat d'uns terratrèmols, sí, que per posar, per donar-li un valor numèric, que això ajuda a identificar doncs, el nivell de dany que pot arribar a provocar. No? Doncs Richter es va basar en els estudis de la Ingo Lehmann. I més endavant, ella va continuar sempre amb els seus estudis. Tot el que va estudiar va ser fer relacions entre la velocitat de propagació de les ones sísmiques, per tant, molts dels avenços que tenim ara en predicció i estudis preventius de probabilitat de que es produeixi una falla sísmica en un determinat moment s'han basat en estudis que es van fer a partir dels estudis de l'Ingo Lehmann. Llavors li devem molt. Sí? Només que Richter és com el sismòleg conegut, no? I ella no.
Va ser a partir d'aquest reconeixement que comentaves que s'ho van anar replantejant o encara va durar aquesta incredulitat per part dels professionals del sector?
Home, va trigar uns anys perquè pensem que ella es va jubilar el 1953 i Richter va fer la seva proposta d'escala sismològica al 79. Per tant, quan ella es va jubilar, encara hi havia una certa incredulitat, tot i que ella ho havia demostrat. És a partir dels estudis de Richter que ningú ha posat mai més en tela de judici. Sí, l'escala és relativament moderna, eh? L'escala, sí. Ja dic, és el 79, és relativament moderna. Però, i aquest senyor ja la va fer, era de l'any 900, vull dir que un senyor que va continuar els estudis d'ella pràcticament des que ella es va jubilar però li va costar molt, va haver de barallar-se molt, i segurament es va topar amb gent que no se la va creure mai, però
com sempre
això ja, això ja. I el cas és que ella després va trobar una altra discontinuïtat que està molt més a prop de nosaltres. Vull dir, jo no sóc experta en el tema, jo m'he documentat, li vaig dedicar en el seu moment un programa de l'enginy invisible quan feia aquells programes de FibraCat TV, perquè el personatge em va semblar interessantíssim i la injustícia de que el seu nom no sortís enlloc. No? Llavors tenim diferents discontinuïtats. Aquestes discontinuïtats sísmiques són, com et deia, zones en les que es produeixen canvis en la velocitat de propagació de les ondes sísmiques, i en tenim diverses. Hi ha una que està com molt propera a nosaltres, i aquesta és la que separa, per dir-ho així, la capa com més externa de l'escorça terrestre de la capa que estaria com just per sota dels volcans, no? I aquesta també es diu discontinuïtat de Lehmann i era com la més recent. Aquesta la va descobrir cap als anys 40 i pico. I després hi ha d'altres a nivell a més profunditats, però la més salvatge, i dic salvatge perquè ella va fer una previsió d'una discontinuïtat que no va poder comprovar mai, perquè aquella discontinuïtat està situada a 5.000 quilòmetres des del nivell del mar cap a dintre.
Dic que, malgrat aquestes reticències, evidentment, el que va descobrir doncs, era tan sumament important, el reconeixement tard o d'hora arriba, i aquesta senyora està reconeguda amb premis i honors.
Sí. La van acabar reconeixent, no va quedar més remei, clar que sí. La van acabar reconeixent i, de fet, el seu nom està escrit amb les amb els estudis de física i de sismologia, per dir-ho així, com un nom, i el nom de la discontinuïtat de Lehmann es manté i es mantindrà amb el seu nom, tant la discontinuïtat de l'interior de la Terra com la discontinuïtat que tenim aquí com més propera a nosaltres. Però el que no m'havien dit mai és que Lehmann era Ingo Lehmann. Això no ho han dit mai. De Richter sí que em van dir sempre que era el senyor Richter. I jo sabia que es deia Charles Richter. Però d'ella no em van dir que es deia Ingo Lehmann. Tu em diràs, ai, és de la Glòria queixant-se. Però bueno, no, i la van acabar reconeguent. De tota manera, va estar lluny d'un Nobel, eh? Va estar lluny d'un Nobel, que també és una reivindicació que faig sempre. Vull dir, quant li ha costat a l'acadèmia proposar dones pels premis Nobel? Perquè diguem-te si els seus estudis no eren estudis brillants com per haver estat mereixedora d'un premi Nobel, però bueno, no la van considerar mai. Doncs què li farem?
Doncs avui sí, l'hem reconegut nosaltres aquí en aquest espai que dediquem al món de la ciència i, com sempre, amb la contribució i la col·laboració de la Núria Salan, la presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia, qui agraïm moltíssim que hagi estat una vegada més al Connectats. Núria, fins a la propera. Que vagi
gràcies
molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Hola, bones, sóc Almudena Maluenda i vinc a recomanar-vos a Montse Blanco. Una cantautora barcelonina que just comença el seu viatge en el món de la música ens presenta Antes, una cançó que ens parla de la pèrdua de la innocència i el pas del temps. Gràcies a les seves pròpies cançons que l'ajuden dia a dia a descobrir-se i a comprendre's, la compositora i artista Montse Blanco ens mostra la seva ànima a través de la seva guitarra i els seus sons que conflueixen entre la rumba, la bossa nova i el freestyle. La podeu trobar a plataformes digitals com Spotify i YouTube, a més d'en el seu compte d'Instagram, @montse.blanco/, on la podreu conèixer més.
Siguen aquí y otra vez siento como si el tiempo no me dejara volver y otra vez siento como si el tiempo me arrastrara con él y otra vez siento como si el tiempo no me dejara volver y otra vez. Siento como si el tiempo me arrastrara con él y no puedo escapar, no puedo escapar, no puedo escapar. No, no puedo escapar, no puedo escapar, no puedo escapar. No,
y otra vez.
Sin cansarme, reía sin motivos, me quedaba en el parque hasta las tantas, tanto ha llovido que estoy demasiado empapada, tanto ha llovido que estoy demasiado empapada. Hace unos días la vida no me entendía, no me dejaba respirar, el tiempo corría yo apenas sabía caminar. No sabía caminar, apenas me invadió la pena y resurgí por sentir la música en mis venas. Por fin mi alma ya no y al darse cuenta que era feliz antes y ni lo sabía, menuda ironía. Que sin saber a dónde iba, supe de dónde venía y escuché una voz que por fin en mí sí creía. Pero se desvaneció, otra vez a contrarreloj. Mi rumbo se perdió, la pena me atrapó y otra vez. Siento como si el tiempo no me dejara volver y otra vez. Siento como si el tiempo me arrastrara con él y otra vez. Siento como si el tiempo no me dejara volver y otra vez. Siento como si el tiempo me arrastrara con él y no puedo escapar, no puedo escapar, no puedo escapar. No. No puedo escapar, no puedo escapar, no puedo escapar. Antes lloraba, mi madre me abrazaba y lo los problemas se fumaban en la almohada, desaparecía cada mañana.
A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats.
Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Rebell.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Thank you. Connectats amb Carme Reverte.
Dins del món de la cultura i en plena era digital, les històries interactives són cada cop més comunes. En el món dels videojocs, fa anys que podem viure aventures amb finals diferents segons les nostres eleccions. Però això de triar la teva pròpia aventura no és pas un invent de fa quatre dies. Avui al Connectats traiem la pols a les biblioteques més nostàlgiques parlant dels llibrejocs. Ho fem parlant amb el pretenc Sergio Colomino, autor del llibre Tu eres el protagonista. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I al Prat també hi tenim el Víctor Asensio. Víctor, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, doncs, Sergio, al Connectats ja et coneixem, entre altres qüestions, perquè sempre hem parlat amb tu de projectes gairebé relacionats amb Sherlock Holmes, no? Uh-huh. Ara mateix ens acabes de descol·locar una miqueta i ens sorprèn amb aquest llibre que està especialment pensat en aquelles persones nascudes al voltant dels anys 90, no?, que guarden uns records meravellosos. Explica'ns com decideixes de fer aquest llibre.
Doncs mira, és com una espècie de deute que jo tenia, perquè, com tu has dit, doncs jo, tinc una trajectòria, sobretot centrada en el personatge de Sherlock Holmes, que he fet diverses obres, i sempre que tenia reunions amb altres autors, sempre els referents que deien mai parlaven dels llibres que llegies quan eres petit, quan eres un nano. I jo sempre ho he dit, jo, si sóc escriptor, per triar la teva aventura, o elige tu pròpia aventura, com es deia en castellà, que era aquesta sèrie que t'oferia l'oportunitat de ser, primer de tot, el protagonista, i després de que tu arribessis a un dels finals que t'oferien. I és una espècie de, bueno, de deute que jo tenia d'una col·lecció que tothom coneix, però ningú havia investigat, i, bueno, digue que vaig decidir fer l'estudi jo mateix.
Mm-hmm, molt bé.
Jo volia dir, Sergio, que quan he vist el llibre, que el tenim aquí a la ràdio, evidentment per llegir-me'l i preparar aquesta entrevista, una de les coses que més m'han cridat l'atenció és aquest format del llibre. La portada imita o és pràcticament igual a aquelles originals del Tria la teva aventura, amb aquest format vermell, amb les lletres, amb el dibuix típic que il·lustrava l'aventura que després et trobaries a dins. Imagino que aquesta portada està molt buscada per cridar l'atenció i despertar aquesta nostàlgia en el lector.
Sí, evidentment, i de fet et puc dir que va ser una de les primeres coses que vam tenir clares com havia de ser la portada, havia de ser un homenatge, i sobretot perquè el record que tots tenim són aquells llibres vermells que trobaves a les llibres i que cridaven tant l'atenció, i aquelles portades que et deien aquest llibre me l'haig d'endur a casa, no? Una de les coses que tenia el Tria la teva aventura.
I a més, fullejant aquest llibre, ara en parlem, que on fas desgranes pràcticament llibre per llibre el que trobarem, no? si el tenim a les nostres mans, m'ha començat a venir la nostàlgia de molts d'aquells llibres que sí que m'havia llegit, alguns que deia, ostres, aquest no el conec, però aquest sí que me'l vaig llegir, i aquí em va passar això i me'n recordo, i aquella història em va quedar marcada. No sé si has decidit una mica recuperar també això, pel punt aquest de que s'ha de fomentar la lectura, i aquesta era una de les formes més importants i més lògiques de fomentar la lectura, i és que la persona que estudiés, que llegís aquest llibre, el jove que estigués llegint aquest llibre, s'hi sentís identificat al 100%.
Totalment, era un dels al·licients, i jo afegiria una altra cosa que tenia aquesta col·lecció, i és la varietat de gèneres que tenia, perquè tenies ciència-ficció, tenies terror, tenies misteri, tenies aventures especials, qualsevol tipus d'història que et pogués agradar, segur que hi havia un llibre de Tria la teva aventura que fos per tu.
Per la gent que es compri el llibre, que el vulgui conèixer, que vulgui conèixer més històries sobre el Tria la teva aventura, com l'has estructurat? Què és el que trobarem?
Bueno, el que trobareu és una petita història del que és la col·lecció, de com va sorgir a Amèrica, com va arribar fins aquí, les diverses sèries que van sortir, que teníem la Tria la teva aventura, però després teníem sèries paral·leles i altres llibrejocs d'altres editorials, i un comentari llibre per llibre, comentari que haig de dir que no és un catàleg, és a dir, no és donar el títol als autors i als il·lustradors i ja està, sinó que el que faig és analitzar els llibres, trobar les seves referències, és a dir, si es basen en altres llibres d'altres autors, i fins i tot doncs, si hi ha relació entre els llibres, perquè hi havia petites sagues, fins i tot a les sèries històries, que començaven un llibre i continuaven a l'altre.
Precisament el que et volia preguntar és, clar, t'has hagut de llegir tots els llibres i com a més expliques alguna cosa dels finals, tot i que no fas spoilers, t'has hagut de llegir algun dels finals importants, no?
Bueno, puc dir que m'he llegit tots els llibres, absolutament tots, sobretot de la sèrie mare, de Triar la teva aventura, i evidentment amb tots els finals, vull dir, els que tenien 15 finals, que hi havia alguns, doncs tots, els que tenien fins i tot 40, doncs també tots els finals. Totes les conclusions me les he llegides, totes les decisions les he pres, i bueno, puc dir que he agafat en global tota la sèrie.
Hi ha algun d'aquestes històries, d'aquests llibres del Triar la teva aventura, que realment recordessis amb una estima personal i quan has fet el llibre fins i tot t'ha acabat agradant més?
Home, un que jo li tenia molta estima i de fet es fa un gran homenatge a la portada de Tu és el protagonista, era L'expert dels vampirs, perquè va ser un llibre que em va costar molt trobar-lo en el seu moment, i després un que m'agrada molt, que és un relat detectives que crec que està molt bé, era el de Qui va matar H. Trombay, que trobo que, bueno, és esplèndid, fins i tot per un públic adult.
Doncs explica'm una mica això dels llibres de jocs per qui no els conegui. La gent jove potser encara no sap què són, potser els més grans no els van arribar a veure, però què són això dels llibres de jocs?
Bueno, jo defineixo els llibres de jocs sobretot com llibres escrits en segona persona. És a dir, tens un narrador que el que fa és dirigir-se a tu mateix, que ets el protagonista i ets la persona que va prenent les decisions que aniran desenvolupant la història. És a dir, doncs, què vols fer? Vols pujar aquest cotxe o vols continuar caminant? Vols ajudar aquesta persona o vols tornar a casa? Vols la porta de l'esquerra o la de la dreta? I al final, a base d'anar prenent decisions, doncs arribes al final, que pot ser bo, pot ser regular o pot ser un autèntic desastre. Però bueno, ets tu realment qui va creant la història amb les decisions que vas prenent.
I per tant, tu pots, amb el mateix llibre, pots tornar-lo a llegir i tens una història diferent cada vegada segons les decisions que prens. Això com sorgeix a nivell editorial? Qui té aquesta idea de fer això i quin és la cosa que fa que tingui tant d'èxit?
Doncs la idea original la té un advocat, després convertit en escriptor, que era l'Edward Packard, que es va basar en les històries que ella explicava a les seves filles per abans d'anar a dormir, on els donava la possibilitat de que fossin elles les que decidissin el protagonista que era el que faria. Ell va veure el potencial d'això, va decidir escriure un llibre que va començar una mica a donar voltes entre les editorials. Finalment va arribar a l'editorial del R.A. Montgomery, que és l'altre gran autor de Triar la teva aventura, i quan es va ficar un gegant editorial com va ser Bantam, doncs, bueno, va sorgir la sèrie tal com la coneixem i tot l'èxit que va tenir.
Aquí a l'estat espanyol va arribar en vermell en castellà i en blau també per català. I eren les mateixes històries, però cadascuna és el que deies, no? Algunes estaven interrelacionades, però entre elles, en general, eren independents. Tot i així, la gent que els llegia els era igual i seguia comprant i comprant, oi?
Sí, sí. De fet, bueno, va ser un gran èxit editorial per, en aquest cas, per Timon Mas, que va començar a publicar més i més col·leccions, algunes ja més complexes, fins i tot. I el que tu deies, aquí van sortir 90 títols en castellà, una cinquantena en català, que van ser molts, i fins i tot una petita edició que es va fer en euskera, que van arribar fins als 12 volums.
I com és que va començar a decaure? Perquè ja no es veuen, això dels llibres jocs, o són una cosa que és gairebé una rara avis?
Bé, jo dono una sèrie d'explicacions al llibre de per què va decaure, i jo crec que sobretot perquè va canviar el tema de l'entreteniment del públic potencial que eren els nens o els adolescents, i pensem que als anys 90 ja comencen els videojocs a ser molt més complexos, molt més perfectes, i clar, evidentment, entre jugar un videojoc i llegir-te un llibre de Triar la teva aventura, doncs sembla que la decisió estava molt clara i van anar decaient fins que, bueno, van tancar a Amèrica i també aquí a Espanya l'any 98, que és quan es publica l'últim llibre.
Tot i que el Triar la teva aventura era pràcticament monopoli, podríem dir, la marca, no?, era la més coneguda, però van haver-hi clones o van haver-hi imitacions o van haver-hi, podríem dir, llibres que es van pujar una mica al carro a la idea d'aquesta dels triar la teva pròpia aventura, dels llibrejocs. No van tenir tant d'èxit, però algunes sí que van aconseguir replicar en bona part, no?, aquesta fórmula.
Sí, hi ha moltes editorials que, com tu deies, es van pujar una mica al carro. Doncs tenim, per exemple, La màquina del tiempo, Planeta Tufu. Abans que parlàvem de Sherlock Holmes, hi va haver una sèrie de llibrejocs també de personatges de Sherlock Holmes, i fins i tot aquí a Espanya doncs van tenir producció pròpia. Va sortir, per exemple, una sèrie ja dirigida a adults que estava encapçalada per l'Andreu Martín, que, bueno, centrada sobretot en el gènere negre, però sí, l'èxit va ser descomunal i va fer això que hi hagués un interès també d'altres segells editorials.
Jo, Sergio, com a autor, et volia preguntar si tu et veuries en cor de fer un llibre d'aquestes característiques, perquè imagino que no deu ser fàcil ja fer una novel·la o una novel·la gràfica o alguna història sobre uns personatges amb un relat, com per haver d'estar pensant en tots els relats possibles i tots els finals possibles. No sé si tu alguna vegada t'atreviries a fer això.
Bueno, he fet algun intent, però jo també entenc, per exemple, els autors més seriosos, entre cometes, no?, que no els agradi això, perquè, clar, pots fer un llibre que el lector finalment es llegeix un 20 o un 25%, no?, i el que vol és que realment es llegeixi tot el llibre. És una cosa que la tinc en ment i no descarto de cara al futur, però evidentment sí, és complexa perquè has de mantenir una unitat i has de mantenir també el que seria l'interès d'un lector, que finalment el que vols és que es llegeixi tot el llibre, que passi per tots els finals, en definitiva.
Sergio, precisament aquesta última pregunta que t'ha fet el company, Víctor, és el que m'estava rondant pel cap. Dic, després de parlar tant de Sherlock Holmes i ara iniciar aquesta nova aventura, no sé si això et podia obrir la porta, doncs, a un nou camí per explorar. Però com que ja has contestat, et preguntaré que aquest nou llibre, a banda de ser un llibre que està pensat per a aquelles persones de la dècada de nascudes a la dècada dels 90, diries que pot servir per qualsevol tipus de públic, és a dir, un públic que li vingui de gust totes aquestes històries i aquesta manera diferent de fer?
Jo crec que sí, perquè a més el tema de la interacció, que és una cosa que parlàveu abans, dels videojocs, fins i tot tenim sèries d'avui dia de Netflix, no?, que es basen en això, en que sigui el propi espectador que pugui anar creant l'aventura. Jo crec que és una manera de conèixer una mica els orígens i amb un format doncs tan còmode com és el llibre.
Però, per exemple, ara que parlaves de Netflix, en el format, podríem dir, de televisiu, el que veiem en pantalla, de moment els resultats tampoc no estan sent tan bons, no?
No, perquè la qüestió és que, clar, el format televisió, el format audiovisual, no, també té les seves carències, que, per exemple, en aquest sentit, jo crec que el llibre el supera, doncs, que pots tenir uns escenaris doncs molt més complexos. Jo ho definiria, crec que va haver un autor que sembla que va ser l'Àlex de la Iglesia, que va fer un projecte semblant, i sobretot el que em va agradar és quan ell ho va haver de vendre, quan ell ho va haver de definir, va dir, això és com un elige tu pròpia aventura. I em va agradar molt, perquè sembla que això, elige tu pròpia aventura, o el tria la teva aventura, com es deia en català, és un gènere. Vull dir, tu ho dius i tothom sap exactament a què es refereix. I finalment hi ha una col·lecció que ha donat nom a tota una manera de fer ficció interactiva.
Mm-hmm. Hem de dir que el llibre ja es pot trobar a les llibreries, que ja està a la venda. No sé si has fet presentació.
Sí, hem fet ja unes quantes. Vam estar a Saragossa, hem estat també a Barcelona, fins i tot al Festival de Cinema de Sitges, i res, fa un parell de setmanes vam estar també a Madrid fent la presentació.
Algun input t'ha arribat?
Doncs mira, el que sempre m'està arribant, aquest feedback que m'arriba sempre, és que he desbloquejat un record. Tothom em ve i em diu, escolta, jo tenia aquests llibres, els havia oblidat completament, i mira, he tornat a casa dels meus pares i tenia 4 o 5, me'ls he tornat a llegir, he recordat com m'agradaven, i això és una cosa que a mi m'agrada, no?, que la gent em digui doncs que els he fet recordar una cosa que ja havien oblidat.
Mm-hmm. Víctor, a tu t'ha fet recuperar algun record?
Home, jo m'he fullejat tot el llibre sencer a banda de llegir-me tota la introducció i he anat buscant quins tenia, quins no tenia, quins m'havia llegit i quins no m'havia llegit, i havia descobert que fins i tot en tenia alguns que no eren ni tan sols dels de Tia la teva aventura, sinó que eren de la màquina del tiempo, i això no ho tenia també oblidat, i m'ha fet molta gràcia descobrir aquests detallets.
Bé, doncs tu encara tenies algun record, com tu has comentat també abans, jo l'acabo de descobrir pràcticament, perquè m'ha arribat una mica, va arribar massa tard per mi, però en qualsevol cas deixem aquí la recomanació d'aquest nou treball del Sergio Colomino, amb aquest nou llibre Tu eres el protagonista. Avui n'hem parlat al Connectats i t'esperem fins a la propera ocasió quan tinguis alguna cosa per explicar-nos, Sergio. D'acord?
Doncs espero que sigui molt aviat.
Molt bé. Moltíssimes gràcies. Que vagi bé. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Víctor. Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
I fins aquí ha arribat aquest Connectats de dilluns, especial Setmana Santa. Gràcies per acompanyar-nos. Demà més, com sempre, puntuals a la nostra cita amb vosaltres, a partir de les 4 i 3 minuts. Fins aleshores, acabeu de passar molt bona tarda.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.